Xeresade, que conté alguns dels moments tan magnífics com aquests. Si algun dia tenen un mal dia, doncs això ho arregla gairebé tot, com la música. Moment clau a la trajectòria d'Artur Carbonell, com ens va explicar ahir Mariona Seguranyes, comissària de l'exposició al costat d'Ignasi Domènech. El moment en el qual, a Madrid, Artur Carbonell va anar a veure amb la seva família Xeresade posada en escena pels ballets russos. I això, diu Mariona Seguranyes, que fou un veritable impacte per aquell nen que tenia aleshores, res, que era un infant, encara no era un adolescent, per vincular-lo decididament al món artístic. Ahir es va inaugurar l'exposició Artur Carbonell Més enllà de la màscara. Què vol dir això de la màscara? Doncs precisament aquest home que va saber combinar múltiples facetes des de la discreció. Des de la discreció, sense cridar ni sense fer-se veure. Sitges va viure, per exemple, una representació d'una obra de García Lorca quan el franquisme les tenia prohibides a tot arreu. Des de la discreció, Sitges va viure teatre en català quan estava prohibit a tot arreu. Des de la discreció, a Sitges va arribar al teatre de Jean Cocteau, avantguardista a més no poder, quan a Espanya encara no l'havia vist ningú. I tot això enmig d'una trajectòria personal que des del punt de vista artístic va tenir en la pintura i després, sobretot, en el món del teatre i de l'escenografia i dels dissenys de vestuari, alguns dels seus punts més fonamentals. L'exposició d'Artur Carbonell se situa en dos àmbits: la sala Vaixells del Palau Maricel, dedicada a la seva obra plàstica i pictòrica, i la planta baixa del Museu Maricel, on, a més de trobar-hi els gegants, que són gairebé, diríem, l'esquer, però és un esquer molt accessori, enmig de tota la trajectòria professional i vital d'Artur Carbonell. A la planta baixa del Maricel trobaran la seva vessant teatral i escenogràfica. Bé, les obres que han vingut de tot arreu. Han vingut des del Museu Nacional Reina Sofia, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, també de col·leccions particulars. L'exposició presenta també dibuixos i olis inèdits restaurats per l'ocasió, provenents de col·leccions familiars. 110 obres plàstiques presenta la sala de vaixells del Palau Maricel i després, com els dèiem, tot el que fa referència al món teatral, des de Jean Cocteau fins als espectacles setembrins. Des del 1941 fins ben entrat als anys 60, Artur Carbonell va anar fent els espectacles setembrins al Prado. Nosaltres que recordàvem la versió en català i en castellà d'aquell Sitges somriu, quan ens la van cantar, en Rafael Mercet ens la van cantar en castellà i el mestre Jordi Panyella ens la va cantar en català. En Rafael Mercet cantava Sitges somriu i en Jordi Panyella cantava Blanca Sitges. Bé, doncs tot plegat amb actors i actrius que després van poder fer carrera, algun d'ells, i d'altres van tenir doncs una popularitat enorme, tant des del punt de vista estrictament sitgetà com després des del punt de vista barceloní. Mari Sempere, que va comentar en el seu moment que gràcies a Artur Carbonell el couplet es va renovar. Mariona Seguranyes, comissària de l'exposició, precisament ens apuntava aquests aspectes tan duals de l'home que va ser molt avantguardista, però que també li agradava tot allò que feia referència no només al teatre popular, al folclore popular, als seus Sitges de tota la vida.
Jo crec que s'explica quan ell té 10 anys i se'n va al Teatre Real de Madrid i veu davant seu els ballets russos el 1916 i veu el Xeresade i l'Ocell de Foc. Allà es desperta tot un món, tot un univers que després posteriorment ell confessa, on té molt clar que art i escena han d'anar agafats de la mà. És més, ell també treballa amb en Salvador Marçal a crear una marca de Sitges i el 1930 guanyen un premi de fer una mena de frase curta que representi Sitges, que és la Playa d'Oro, i guanyen un premi. O sigui, ja té aquest ideal de crear uns símbols sitgetans i ho fa pictòricament des de també la feina que fa d'il·lustrador amb el paisatge de Sant Sebastià, de la platja, etc. O també, per exemple, amb les catifes de flors, amb aquests espectacles de les veritats i els septentrins de setembre. Vull dir, té molt clar una faceta més folklòrica i després té la faceta artística, creativa, avantguardista, que té un reflex amb la pintura i té una faceta amb el teatre. I això neix amb l'Orfeu del Jean Cocteau.
Una altra qüestió també molt, molt curta, en algun moment us heu referit a un cert autodidactisme en molts àmbits. Sí. Això també l'ajuda, no sé si dir, a separar-se d'una certa intel·lectualitat i d'un cert estatus per col·locar-se més còmodament on li convé en tots els moments, amb el que li agrada, amb el que no, amb la gent amb qui vol estar o vol fer coses i amb qui no.
Sí, a mi hi ha una cosa molt curiosa, i és que el mateix any es fa entre dins la Junta del Cercle Artístic de Sant Lluc i en la Junta de l'Atlant, i un diu, escolta, això és contradictori. Doncs això t'ensenya i t'explica ell com té aquesta inquietud de conèixer. I per altra banda, els seus amics són, primer, el Joaquim Sunyer, que és, per ell és un mestre i a més una relació familiar, el Magí Albert Cassanyes, a través d'ell entra tota l'Avantguarda, la revista de l'Amic dels Arts i el Cenacle, en Josep Dalmau i totes les exposicions que hi fan, i després les revistes a les que està subscrit, i l'Atlant com un reflexe de poder ser un observador privilegiat de les obres de Miró abans que arribin a París.
I una darrera qüestió. Després de la guerra, tampoc fa referència personalment a la seva identitat sexual com, no sé si, a la seva vinculació política o no. Ell ho va viure això com va poder, ho va gestionar com va poder, ho va saber portar?
Jo crec que ho va gestionar com va poder, però arriba un punt, que és quan li sabem totes les parelles que té, que ho viu d'una manera més natural en la intimitat de Sitges. Sitges és un petit paradís al costat de tot el que passava fora. I llavors la faceta de director de teatre, d'escena, li permet tenir també joc per poder desenvolupar-se. I una part important també tota aquesta història és la seva casa d'aquí Sitges, al carrer Illa de Cuba, on aquelles famoses golfes on fan totes les escenificacions i assajos teatrals, i és on hi té el seu taller. És el seu petit paradís, malgrat que ell també té un pis a Barcelona. I els anys després de la Guerra Civil passa també moltes temporades a Barcelona perquè està fent de professor, que és el que li permet guanyar-se la vida. Però Sitges és on pot desenvolupar-se més lliurement.
I afegeixo una darrera, des del punt de vista de la historiografia. Ha estat un artista ben tractat?
No. Ha estat un artista que ha desorientat, perquè tant et trobaves. I això també ho dic per mi mateixa, eh? I va ser en l'exposició dels realismes que vaig dir, aquí hem de fer coses, l'Ignasi em va convidar i aquí vam començar l'aventura. Tant et trobaves una obra de nova objectivitat com una obra surrealista. I dius, ei, què passa? Com pot ser això, no? I necessitaves entendre. I ha sigut en el procés de recerca i d'investigació que finalment jo crec que ara s'entén i encaixa perfectament. I podem dir que l'Artur Carbonell és un dels grans representants del realisme màgic a Catalunya, però amb aquests aires europeus. És a dir, fa obres de primera línia que estan al mateix nivell de qualsevol artista alemany, francès o italià. D'un Derenc, d'un Picasso. Per tant, aquí el que fem és reivindicar-lo.